l'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Tania Irten. Anem a repassar els titulars de l'informatiu d'avui. Els serveis d'emergència comencen a notar l'estiu. Aquest cap de setmana ha intervingut l'helicòpter del SEM i els bombers han participat en diferents actuacions. L'escala creix durant l'estiu i també aquest tipus d'incidències. El CERT torna a ser la seu de la trobada de xapes de cava. Una quarantena de col·leccionistes reprenen la tradicional jornada d'intercanvi, compra i venda de xapes de cava. El Festival Portal Blau estrena l'edició de 2022 fent honor a la seva essència mediterrània. S'ha encetat amb una conferència sobre el canvi climàtic i un futur sostenible. Ha anat a càrrec del biòleg Joan Domènec Ros, que ha analitzat què s'ha fet malament i quines són les conseqüències que es pateixen i es patiran en el futur. A l'assemblea de socis del Futbol Club L'Escala ha estat el moment en què la junta directiva ha informat als aficionats que la pròxima temporada no hi haurà segon equip. L'objectiu era rememorar l'arribada del surf a vela a l'estat espanyol ara fa més de 40 anys i ho ha aconseguit reunint més d'un centenar de regatistes. El club de vela de Ballena Alegre amb la Brava Cup ha aconseguit que tres generacions competeixin juntes. Alguns dels inscrits superaven els 70 anys. I continuem amb el programa diari del FAR. Podeu recuperar aquest informatiu en la remissió de les 6 de la tarda i tot seguit a les 7 amb el Next Vespre amb Ita Fàbregas i l'Ali Giné a la veu i amb Ivan Álvarez al control tècnic. Moltes gràcies per escoltar-nos un dia més i fins a la pròxima. Passeu molt bona tarda i adeu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
La xarxa.
Maria Cano.
Ara que som al mes de juliol, ara que som a l'estiu i ara que de fet ens agrada, no?, allò, buscar altres qüestions, altres temes que no vagin tan lligats a l'actualitat i que ens permetin, doncs, deixar-nos enriquir o deixar-nos perdre o distreure'ns amb temes que són diferents, que no són els que habitualment parlem aquí o tractem a la nostra vida quotidiana. Un d'aquests curiosos, realment val molt la pena. Aquest cap de setmana Arbúcies ha recordat o ha fet homenatge al 52è aniversari d'un accident aeri, un accident aeri que es va produir al Montseny. Va ser el 3 de juliol de l'any 1970. Un avió carregat de turistes britànics va estavellar-se contra el Montseny. Va ser un accident aeri, segurament l'accident aeri més gros que hi ha hagut aquest país, o dels més grossos. Es va estavellar al mig del bosc i van perdre la vida pràcticament tots. En aquell moment el govern franquista va fer mans i mànigues per silenciar-ho, i ho va aconseguir, lo suficient com perquè hagi desaparegut de la memòria col·lectiva. Però des d'Arbúcies, allà a la selva, sovint expliquen, i els més vells del lloc ja, perquè ja han passat uns quants anys, com doncs anaven per la muntanya cercant britànics, cossos, i com anys després encara trobaven maletes i trossos de l'avió i totes i cada una d'aquestes coses. De fet, si un dia aneu a Arbúcies, per cert, molt recomanables les enramades, és a dir, per Corpus fan unes catifes de flors molt xules, i ja posats a fer, si aneu, ja el pa de pessic de Can Mir és molt bo, també, vull dir que és una pastisseria que hi ha pujant a Masquerra i al carrer principal, doncs al cementiri d'Arbúcies trobareu una placa homenatge, precisament una placa recordatori, de fet, precisament aquest accident aeri que es va produir a l'any 1970. A més, recentment, farà uns mesos, des del, crec que era el 60 Minuts TV3, em va fer un documental, em va fer un reportatge, vull dir que si a sobre teniu temps per poder-ho veure, doncs mira, millor, perquè encara podreu veure en imatges, escoltar testimonis, etcètera. Però és una d'aquelles històries que forma part de la nostra història, que ha estat silenciada, evidentment, pel franquisme. En aquell moment no els interessaven, en ple moment de l'ebullició, del creixement turístic del país, que se sabés que aquí s'havien mort no sé quants turistes britànics, no els hi va interessar, i per tant va quedar així com certament silenciat, tot aquest accident aeri, on per cert hi havia 112 passatgers que viatjaven el dia del sinistre. Bé, qüestions que, per què no, al llarg d'aquesta setmana us anirem explicant, per si us interessen anar recuperant. Comencem la segona hora, va. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ens anem cap a les Illes Balears.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Avançar-vos que aquesta és la darrera setmana abans de que marxem de vacances i marxem, i que per tant serà una setmana en la que doncs, bueno, farem allò d'anar agraint a la gent, als col·laboradors, als amics, en aquest cas a les amigues, que ens hagin ajudat a tirar endavant aquesta quarta temporada del Far. Marga Serra, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, com està?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar amb tu, Marga. Com sabeu, la Marga és la responsable de projectes mediambientals de la cofradia d'Eivissa. Amb moltíssimes ganes de saludar-te. Home, aquí a Eivissa esteu a tope, o comenceu a estar a tope ja.
Si us falta gent, diguem-ho, que crec que les tenim tots els turistes aquí. Crec que no hi ha altre lloc al món per anar i han vengut tots aquí a saludar-m'ho.
Escolta'm, si vols fugir, aquí sempre tindràs un raconet, ja t'ho dic ara, també.
Ai, gràcies. L'altre dia m'ho deien, quan faràs vacances? I jo, què és això? Si ara estem a tope, és que sempre és com que sempre estem a tope, no sabem molt bé, així que no sé. Però jo he de fer un forat per venir-vos a veure, això està clar.
Home, ja ens agradaria molt. Home, vosaltres us deu passar, jo recordo fa uns anys, quan treballaves o quan et quedaves a l'estiu a Barcelona, que a Barcelona es parava tot, es buidava tot, la zona blava no funcionava, era com una mena de un petit oasi, no? I des de, i de fa uns anys ençà, això ja no passa. És a dir, el bullici, la bogeria, és constant i permanent totes les setmanes de l'any. A Eivissa us deu passar igual. Abans només era l'estiu i ara ja és pràcticament tot l'any, no?
És que sempre ho diuen, hem de treballar més per desestacionalitat del turisme i tots els locals mos quedan com, en sèrio? Si repartim la gent de l'estiu en tot l'any, mos pareix bé. Si hem de tenir, com dius tu, no? Tot aquest munt de gent sempre, ostres, sí que es veu més gent durant la temporada baixa, però no volem igualar-ho. No volem igualar-ho, Déu meu, és insostenible, això.
Una qüestió, jo, aquí no s'ha plantejat, ja t'ho dic ara, veient com ho fan i les decisions, no s'ha plantejat. Però vosaltres heu parlat del morir d'èxit? És a dir, hem de ser curosos perquè no, al final, de tant d'èxit, l'èxit no ens acabi matant a tots?
Bé, a Balears ja saps que hi ha molt de debat amb això i també amb els temes dels creuers tan grossos que duen i ara ho deia, no? Que hi ha moltíssima gent que, clar, llavors de donar servei a tota aquesta gent i és complicat. Sí que crec que és un tema que es pensa intentar, és això, pal·liar les carences, mancances que tinguem ara, això està clar. Sí. Estem en un moment un poc desbordat, sí.
Escolta'm, explica'm, com ha anat aquesta exposició del centenari que bueno, de fet, us toca ara, no, tenir-la?
Estem ara i acaba el dia 9 d'aquest mes, o sigui que mos queda res, i la veritat és que estan anant molt bé i a més hem tingut unes visites molt especials que mos ha agradat molt, perquè per una banda, clar, sabíem que estava acabant el curs escolar i no podíem enganxar massa les escoles, hem tingut visites d'escoles, però hem tingut moltes visites de gent major, de centres de dia i de associacions de majors que mos ha fet pues, molta il·lusió. Aquí hi havia molta gent que ha fet de camp tota la vida i no coneixia moltes coses de la mà i hem tingut molta visita de gent major que ens ha fet moltíssima il·lusió, com t'ha dit, a més que sempre aprens cosetes d'ells i ha estat molt, molt enriquidor per passar les dues bandes, no? Com dic jo. Sempre els ensenyes tu, però indubtablement n'aprens tu moltíssim també d'ells i ha estat molt, molt polit. Jo hi he disfrutat molt.
És aquell públic que enriqueix l'exposició amb experiències pròpies i al final sí. t'acabant d'explicar alguna qüestió que podia quedar en l'aire i que queda arrodonida, no?, amb la seva experiència.
Clar, i coses que han vist i que no han vist i els ensenyes fotos de com eren abans les cofradies, no?, els molls pesquers i que ells la recorden o no, perquè vivien molt a l'interior i clar, nosaltres ara ens movem d'una puntacilla quan vulguis, però potser havíem baixat una vegada en la vida a una zona concreta, no? S'ha tret tenir un major de 90 anys, que mare meva, tot el que explicava.
Doncs sapigueu que fins al 9 de juliol, és a dir, fins dissabte, estarà aquesta exposició del centenari de la cofradia d'Eivissa. I a partir d'aquí, què? Els propers mesos, què prepareu? O què esteu treballant, Marga?
De cara al centenari, d'aquí a lo pròxim que tenim, el dia 15, tenim un concert de ressonadors, que no és un grup, és grups, que el que han fet són tots locals, i el que han fet és, ja fa uns anys, no, que existeixen, és recollir cançons tradicionals i fer-les en ritmes moderns, no? Més en ton rock i modernitzar-los, i només actuen en vocacions molt concretes, molt especials. I varen, se'ls va proposar si volien fer un concert per commemorar centenari, varen estar encantats, nosaltres varen estar més encantats encara, així que la setmana que ve tindrem concert també.
Molt bé.
Així que és una bona manera d'implicar també, no, a tots, que era un poc la filosofia que teníem, de celebrar amb tothom aquest centenari i és una de les opcions que tenim. I per lo de més, ara mateix per nosaltres és això, tancar projectes que teníem, preparar propostes noves, perquè nosaltres treballem el tema d'escolars, que ja ho sabeu, no?, que tenim aquest programa educatiu, i aquest any, que esperem que sigui el darrer, que el Covid m'ho hagi endarrerit, returat o anul·lat del tot, esperam que l'any que ve ja pugui reiniciar-lo normalment, com abans de tot el tema del Covid, sí. I donar-li un bon impuls, donar-li a lo millor una altra volta, perquè no sempre es troben en el mateix, sinó donar-li, reconvertir-lo una mica. També tenim, per altra banda, el tema de xarxes, que feia molt de temps que estàvem intentant treballar com millorar el sistema de gestió de xarxes i hem fet unes extraccions, estan preparant un protocol que pront el traurem.
Sí.
I Després estem, que encara no puc dar més detalls d'aquestes coses, però per una banda ja traurem pronta totes informacions dels temes de extraccions i el protocol, i també tenim una manera de millorar la gestió després com a residu, que en breu també vos informarem, i estem contents, perquè era un tema que sabíem que s'havia d'arreglar, sempre ho parlant, no? La pesca té uns impactes, això està clar, és una activitat extractiva, treballem amb un recurs que és compartit, i no és una posició senzilla, no? Aquesta conservació de cara amb aquesta activitat. I volem sempre reduir, en la mesura de lo possible, tots aquests impactes que generam. I era un tema que teníem moltes ganes de poder tocar. Ara ens han sortit dues opcions per treure-la endavant, i la veritat és que estem bastant contents en aquest sentit.
Doncs, Marga, que tingueu un bon estiu, un tranquil estiu, un bon inici de projectes, que pugueu tornar...
Tu pensa en tot això que estan fent mentre tu estàs a la platja tranquil·lament, eh?
Home, no, escolta'm, ja.
Tu penses la currada que s'està picant a Marga, que compraria pescadors d'Eivissa mentre jo estic aquí amb el mojito, pensa-hi, eh?
Escolta'm, ja aniré a ajudar-te, va, ja aniré a donar-te un cop de mà, vale?
Excusa. Ja et buscarem feina en altres, si t'avorreixes.
Marga, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer parlar amb tu, i evidentment,
igualment,
seguim en contacte. Un petó molt fort.
Igualment, disfruteu del vostre merescut descans també.
Igualment, a reveure.
Adéu.
Coneixent els projectes que s'impulsen des dels diferents sectors pesquers del país, de la Mediterrània, en aquest cas era el d'Eivissa, volem conèixer un que també ens ha cridat l'atenció i ens agrada explicar aquí al FAR, és el projecte Empesca't. Explica'ns, Cristina, què és aquest projecte?
Doncs crec que també estaran molt i molt enfeinats aquest estiu, Cano. Els pescadors artesanals de l'Escala i l'Estartit, que són els que han posat en marxa aquest projecte anomenat Empesca't, que és una marca de qualitat per als seus productes, que està regulada, gestionada i certificada per l'Associació d'Arts Menors Costa Brava. En parlem amb un dels seus impulsors, l'Isaac Moya. Bona tarda, Isaac.
Hola, bona tarda.
Ara aquest juny s'ha posat en marxa finalment, però porteu batallant amb aquest projecte bastants mesos i anys, entenc, eh? Com va anar això? Com sorgeix tot aquest projecte?
Doncs sí, com bé dius, ja fa 3 anys que estem remenant i que estem treballant perquè hem pes que et fos una realitat, per fi ho hem aconseguit. El projecte neix una mica de... va sortir sobre la marxa, ja suposo que coneixeu una mica el projecte Sèpia.
Sí.
Després de 3 anys d'estar treballant amb el projecte Sèpia, doncs va ser en Joan, del celler de Can Roca, que ens va voler conèixer, vam contactar amb ell, i ens va demanar a veure si hi hauria la possibilitat, doncs, de servir aquestes sèpies en el seu celler. I aquí, doncs, es va encendre, doncs, la llum i el repte de poder fer arribar els nostres productes, doncs, a la gent que realment ho necessitava i ho valora.
Clar, aquest és el primer pas, eh? O sigui, portar directament, diguéssim, de la barca a la taula, directament al restaurant. Aquest és l'essència del projecte.
Sí, sí, exacte. Nosaltres, doncs, aquesta associació d'Arts Menors Costa Brava, som unes 10 barques, entre les cales de les barques som pescadors artesanals, i al final vam crear aquesta marca Empesca't, que és una mica el que posa nom a el que estem fent nosaltres dia a dia, practicant unes millores en les pràctiques pesqueres, pescant amb pesca artesanal, amb arts passius, mirant de respectar pedes, les vedes de cada una de les espècies, les talles mínimes. Hem ficat tot un pal de paller, que al final és la sostenibilitat, som coneixedors de l'estat de la mar, i al final, doncs, tota aquesta feina que estàvem fent nosaltres el dia a dia, que estem fent a mar, doncs volíem fer-ho arribar, que aquest valor afegit, doncs, arribés a les mans d'un consumidor que ho pogués apreciar, no? I al final, doncs, creem aquesta marca d'Empesca't, que al final, un cop tenim aquesta marca creada, el que fem és, doncs, oferir als nostres clients, doncs, un sistema de comandes. Aquests clients ens fan les comandes, nosaltres som a mar, i quan arribem de mar, doncs, els hi portem el peix.
No, doncs això és ben directe. Com ho heu de fer, però? Perquè, clar, normalment això passa per llotja, passa per subhasta, els compradors ho compren... Aquest sistema funciona una mica diferent, eh? Com ho feu vosaltres?
Sí, això ens ha portat bastantes dificultats, perquè tots coneixem el model més conegut de la venda del peix, és la subhasta, no? Nosaltres arribàvem fins ara amb el peix, el portem a port, allà se genera una subhasta, que és a la baixa, on els pescadors fiquem el producte i els majoristes, doncs, van comprant amb un preu a la baixa. Nosaltres amb això el que hem volgut, doncs, és sobretot de donar un preu digne a les barques de l'associació, que, com he dit, en el seu dia a dia, doncs, fem un esforç extra per minimitzar el nostre impacte, i el model de comercialització que utilitzem és un contracte alimentari. Ens han donat des de l'administració doncs, una prova pilot per poder fer aquesta primera venda, que en comptes de ser a la subhasta doncs estigui regulada i tingui un paraigua legal sota aquest contracte alimentari. Al final, perquè ens entenguem, és un contracte on hi ha la part venedora, que seria la barca, la part compradora, que és la nostra estructura de pescadors, i hi ha cada una de les espècies amb les seves talles i els seus preus fixes. Aquests preus han sortit de les miges d'on estàvem venguent fins ara a Palamós, hem agafat els preus dels últims 3 anys, hem fet les miges i hem donat un increment d'entre un 10 i un 15% de sobre d'aquestes miges per donar-li aquest valor afegit en aquest pescador que en el seu dia a dia treballa amb sensibilitat.
Això pot donar un punt de partida, pot ser un punt de partida canviar la manera en què venem el peix, perquè entenc és un projecte molt pioner, no sé si n'existeix algun altre.
Doncs que nosaltres siguem coneixedors, no. Jo crec que és la primera plataforma que es fa de pescadors artesanals, de productors, que pesquem, que ens comprem el peix sota un preu digne, sense tindre d'entrar en el model d'especulació, i així ho podem fer arribar a la gent que ens ho demana. Ojalà això serveixi per poder replicar en altres comunitats de pescadors que també tinguin aquesta dificultat, perquè al final la pesca artesanal doncs pesquem molt pocs quilos i creiem que aquest model s'adapta més a la nostra realitat que no un model de subhasta i centralitzat que a l'igual s'adapta més una mica a la pesca industrial.
Parlaves ara d'altres, eh? Us han fet un copet d'ull, hi ha algun? Hi ha algú interessat a dir, i això és interessant, nosaltres també ho volem fer?
Sí, sí, ens han comentat de diversos llocs, molta gent que té doncs, inquietuds o que té preguntes, sí que ens han contestat en particular el Cabo de Gata, que també hi ha una organització de pescadors que es diu Pescartes, una associació, que tenen al final la mateixa dificultat, estan a 50 quilòmetres d'on ells pesquen per anar a repartir el peix, nosaltres fins ara tenim 40 quilòmetres anant a Palamós, vull dir que són similituds que al final doncs, aquest model ojalà doncs, serveixi doncs, per poder servir un peix de proximitat, amb menys impacte, amb menys petjada de CO2, i al final això jo crec que té sentit i pot funcionar.
Clar, precisament vosaltres sou pescadors artesanals de l'Escala i l'Estartit, dos llocs on no hi ha una subhasta, hi heu d'anar a Palamós. Per tant, aquí entenc que aquesta necessitat també no es crea i diu aquí hem de fer alguna cosa, Isaac.
Sí, sí, és que no tenia massa sentit. Al final, un peix que està pescat aquí a l'Escala, que surt a les 11:30 del matí de la barca, se'n va aquí a l'Escala, es fa un document de transport, s'agafa una furgoneta, se'n va a Palamós, es subhasten allà el peix. Això vol dir que el pescador de l'Escala ha de fer 40 quilòmetres d'anada, 40 quilòmetres de tornada per vendre aquest peix, i el restaurant que està a 100 metres d'aquesta barca ha de fer aquests 80 quilòmetres igual, perquè aquest també s'ha d'anar a Palamós a comprar el peix i ha de tornar aquest peix. O sigui que un peix d'aquests porta 160 quilòmetres a l'esquena quan podia tenir 100 metres i es podia repartir quasi en bici.
I un gasto de gasolina, que tal i com tenim ara els preus, tela, eh? I bé, doncs, a part, jo us he espiat una mica per xarxes socials, esteu repartint bé a restaurants de qualitat, com per exemple és el Bòtic, eh? Us vaig veure amb l'Albert Sastre Gené. Esteu tenint bona resposta dels restaurants de la zona?
Molt, molt bona, molt bona. En realitat estem servint només restaurants que han sigut ells els que s'han interessat per nosaltres, no hem fet massa recerca, no hem fet gaire fressa, perquè, com he dit, ara de moment ens han donat la prova pilot, que només amb les barques en port base a l'Estartit, actualment som 4 barques les que estem comercialitzant sota aquest model. Aleshores, tampoc molta fressa, perquè si hi hagués molta demanda i poca oferta també seria un problema, no?
No poder servir. Aviam com ho fem, això,
sí.
Ara, no?
Però, bueno, la veritat és que estem molt contents, orgullosos de poder fer arribar aquest peix, hi ha gent que el valora, quan arribes a puesto, doncs veus que la gent doncs està encantada del peix que li portes, te pregunta com l'has pescat, d'on t'ha sortit, vull dir, se crea doncs aquest vincle amb el restaurant que nosaltres no el teníem, perquè al final anàvem a la subhasta i no sabíem què es feia amb aquest peix. Doncs ara sí que al final, doncs, inclús a consumidors finals que estem arribant i a través de les cooperatives de consum, que ara estem treballant amb una cooperativa petita que hi ha aquí a Verges, que es diu Menjut, està formada de 11-12 famílies, i per arribar al consumidor final, per no tindre de fer el porta a porta, que logísticament és una mica complicat, doncs estem servint en aquesta cooperativa un cop la setmana.
Ara parlaves de la logística, i és que tot això ho esteu fent vosaltres, eh? O sigui, sou vosaltres els que pugeu a la furgoneta després de baixar de la barca i aneu a repartir, no, Isaac?
Totalment, totalment. Ara mateix, per començar, doncs hem dit, bueno, econòmicament doncs no tenim possibilitat tampoc de contractar personal, i per començar a treballar, doncs sí, sortim nosaltres a les 5 del matí, ens anem a mar, a les 10:30-11 doncs mirem de ser a port, oferim a tots els nostres clients doncs el peix que s'ha capturat aquest de matí, i un cop tenim les comandes doncs carreguem furgoneta i ens anem a repartir. Sí, sí.
Carai.
No, anava a preguntar-te, Isaac, aquesta és una qüestió que cada cop, és a dir, tu parlaves que hi ha alguna experiència, és cert, i que hi ha experiències interessades amb la vostra. Sembla que el camí, al final, en alguns casos, passa perquè sigui el propi pescador el que comercialitzi el seu propi peix.
Sí, sí, és que és així, jo entenc que la pesca industrial, doncs, que està portant molts de quilos en terra diàriament, doncs, sí que necessita, doncs, de tota aquesta infraestructura, centralitzar el peix, que hi hagi camions que reparteixin arreu, però al final la pesca artesanal són barquetes que treballem una sola persona, que estem portant 10-15 quilos de peix al dia, i aquests 10 o 15 quilos de peix jo crec que perd tot el sentit fer-li fer el mateix circuit de comercialització d'un barco que t'està portant 200-300 quilos tirant baix, saps? Vull dir que jo crec que això té tot el sentit del món i ojalà, doncs, a través d'aquesta prova pilot i aquest model que estem començant nosaltres, doncs, hi pugui acollir totes les comunitats de pescadors artesanals de Catalunya, almenys.
I a més amb això, hi ha un element, a mi, i és que hi ha llocs on s'etiqueta molt bé i hi ha llocs on no s'etiqueta tan bé. Hi ha llocs on tens molt clar el peix que estàs comprant i hi ha llocs on no tens massa clar l'origen d'aquell peix. O saps que és d'origen mediterrani, però no saps si és de mediterrani, mediterrani o mediterrani de piscifactoria, que jo també m'hi he trobat. Amb iniciatives com la vostra, primer el que s'aconsegueix és tenir la certesa que aquell peix és fresc, és del Mediterrani, és de la Costa Brava i és pescat fa 3 hores, o 4, o 10, o 1, depèn de l'hora en què el comercialitzem, i després donem força també, no, el preu al peix nostre, que és una de les qüestions que jo crec que no tenim massa ben resoltes encara.
Sí, sí, tens tota la raó. Si hi ha hagut, doncs, una mica de males pràctiques en alguns casos amb el tema de l'etiquetatge, i això, doncs, també ha fet perdre molt de valor al nostre peix. La gent va bastant desconfiada a l'hora de comprar el peix perquè s'han fet bestieses. I sí, sí, tota la raó. Al final nosaltres només comercialitzem peix de la nostra organització, d'aquestes 10 barques. Aquestes 10 barques, a part de ser artesanals, han de complir tota una sèrie de bones pràctiques i uns controls de qualitat que són molt estrictes per poder-ho comercialitzar. I no tenim infraestructura per poder mantenir el peix d'un dia per l'altre, o sigui que sempre estem servint peix del dia, ja t'ho dic, arribem a les 10 i mitja o 11, els dies que se'ns atrassa una mica, a quarts d'una arribem a port, i aquests restaurants o aquests clients estan rebent abans de les 5 de la tarda, estan rebent el peix.
El peix que coneixem tots, el peix de sempre, o també s'està d'alguna manera potenciant aquest peix no gaire conegut i que també té molt de valor?
Doncs sí, aquí tenim un repte molt important, perquè sí que és veritat que les espècies aquestes més conegudes, doncs, ens les treuen de les mans, no? El llobarro, el déntol, la dorada, el sar, tots aquests peixos, el rom, el turbó, el rap, tots aquests peixos que la gent té més en ment, doncs ja està bé, però després hi ha molts de peixos que realment no tenen demanda, són peixos que nosaltres els pesquem i portant-los a la subhasta, doncs ens diuen preu de retirada, que vol dir que no se'ls ha comprat ningú i al final, doncs, acaben llançant-se o donant-se beneficència. I aquest és un altre repte que tenim des de l'associació i des d'en Pescat. Mira, precisament aquesta setmana passada vam entregar 6 quilos de morenes al celler de Can Roc, els hi vam explicar la problemàtica que teníem amb les morenes, que és un peix que amb el canvi climàtic, doncs, sembla que està desplaçat aquí i s'està fent una mica la propietària de les nostres costes rocoses d'aquí del Montgrí. I no tenim preu de mercat, aleshores, doncs, els pescadors no ens surt a compte anar a pescar aquests peixos i, doncs, el retrocés del pop i del congre que viuen o comparteixen el mateix hàbitat, doncs, són perjudicials. I al final el celler sembla que ha agafat aquest repte com a seu, intentarà posar en valor i treure unes bones receptes perquè aprenguem a menjar la morena, i com la morena, doncs molt d'altres.
Home, si ho fa el celler...
Home... No, està bé, Cristina. Home, si ho fa el celler, endavant, no? És a dir, això té pinta èxit.
Sí, al final és això, no? És que al final, si ells no ho saben, tampoc compraran morena. Va ser tan fàcil com un dia, doncs, poder-ho comentar amb ells, i ja van agafar-se el repte i van dir que començarien a fer proves, que mirarien de fer plats amb la morena. Es van preguntar per a veure si podia haver-hi una estabilitat de producció, perquè sí que és important que quan entres en un restaurant no portar-li un peix cada 3 mesos, sinó que hi hagi una petita regularitat. I com que la morena, doncs, és un peix que creiem que està n'hi ha forces en aquesta costa, doncs mirarem que triguin una bona recepta, la puguem pescar i la puguem disfrutar menjant-te-la.
Doncs mira, menjar morena, a veure ja, si ens torna plat predilecte. I precisament també hi ha aquest punt de la sostenibilitat, no? També us dona un valor, és el que tu deies, eh? Hi ha grans barcos amb grans quantitats de peix, el pescador artesanal ho fa d'una altra manera, el peix també està més ben tractat, no ha estat arrossegant-se, no?, pels terres. Això és un valor també que restaurants, com dèiem així, com el Celler, el Bòtic i de gran qualitat, aquest també està més ben buscat.
Sí, sí, està clar que el nostre... Tindríem tres característiques que són innegociables, no? Nosaltres servim un peix directament sense intermediaris, sempre treballem en un projecte de sostenibilitat a darrere per mirar de no esgotar l'espècie i després que les qualitats siguin indiscutibles. O sigui, no podem comercialitzar sota el nom d'empesca cap peix que no estigui, que no hagi sortit viu de l'aigua. Aleshores, la qualitat va per davant de tot, sí.
Garantida, i com parlava en Josep Maria, amb aquest etiquetatge, amb tota la traçabilitat, eh? Què hi trobem en l'etiquetatge que feu vosaltres?
Bueno, al final és un etiquetatge únic, ¿vale? Perquè al no haver-hi intermediaris, doncs nosaltres tenim una etiqueta on ens sortirà doncs, el nom de l'espècie, el nom comú, el nom científic, ens posarà el calibre que és, que el calibre doncs, és una mica la manera de mesurar els peixos per gramatges, ens sortirà la zona de captura, ens sortirà l'art de pesca utilitzat, ens sortirà, doncs, tota una sèrie d'informació que al final normalment es perd quan es fan reetiquetatges, no? Quan algú me compra el peix a mi, li venen un segon, li venen un tercer, doncs de vegades aquí és on es perdia aquesta informació. En el cas nostre té una sola etiqueta que surt des de la barca fins al consumidor i no hi ha pèrdua d'informació.
Hi ha un element, ara que has dit això de l'etiquetatge, ara que no ens escolta ningú, però al final no hi ha prou caixa per posar tanta etiqueta, ja t'ho dic ara també, eh? És a dir, perquè tenim el distintiu del de la GENE, el del Gobierno de España, el de la Cofradia de Torn, més el del Gremi de Restauradors, més el no sé què, més el que marca la normativa que també s'ha de posar. És a dir, al final no hi ha tant de peix per tanta etiqueta.
Sí, sí, tens raó. Es van creant distintius, es van creant etiquetes i al final s'està creant, doncs un col·lapse d'informació per al consumidor i jo crec que està creant l'efecte contrari, no? Al final, quan hi ha tanta informació, la gent també dubta, ja no sap si ha de triar un, si ha d'escollir l'altre. Al final, nosaltres el que volem oferir doncs, és 100% de transparència, som nosaltres qui anem a pescar, som nosaltres qui te'l portem a casa i cosa que preguntis, cosa que te podem respondre perquè no hi ha res a amagar.
Doncs jo en tinc una, va. Digue'm unes quantes espècies... Morena, me n'has dit una. Morena. Morena, no. Digue'm més espècies d'aquestes que pesqueu i que no, però que sí. És a dir, que no tenen preu, però que sí que són bones.
Doncs mira, una altra espècie que no es coneix, que és la vaca tremolosa, torpedo, en castellà, que és un peix així cartilaginós també, que és un peix pla, que el nom ho diu, vaca tremolosa, perquè aquest peix en rampa, no? Té com unes piles i déu-n'hi-do les faves que fot. Aquest peix també és boníssim a l'hivern per fer amb un suquet, i és un peix doncs, que com que porta feina doncs, netejar-lo, doncs ja no el trobem a les peixateries, ja no ens el compren i aquest peix doncs torna a anar a mar, o inclús nosaltres ja quan el pesquem no el portem a la subhasta, l'alliberem perquè no té mercat. Després tindríem també tot el rang de les escrites, que bueno, la gent el té molt valorat, a la peixateria es cobra una barbaritat, però nosaltres la gran majoria d'escrites que portem al mercat doncs ens les tornen, no ens els compren per la mateixa problema, perquè la peixateria doncs, té feines a netejar i doncs ho treu de sobre. Després, què podríem tenir? Doncs tenim les llisses. Les llisses també és un peix molt apreciat, depèn de quines cultures, i aquí doncs és un peix que no té massa valor, i ben cuinat doncs també és boníssim. Hi ha la rata també és un peix molt bo per fer patates i no es coneix, i després molt de peixos així de roca que igual doncs el seu profit seria fer fumets i coses així, que la gent doncs no té l'acostum de fer els fumets, i qui vulgui fer un bon arròs primer ha d'aprendre a fer un bon fumet.
Ara m'has fet pensar una cosa, quin és el peix aquell que té una mena com de punxa aquí al damunt del cap, que si traient-lo de la xarxa us punxeu... És el gat, la rata? Quin és? No sé si vaig bé, eh?
Sí.
Un peix que si us foteu, si us el claveu a la punxa, fot una fiblada, fot un dolor brutal.
Sí, n'hi ha diversos, eh? N'hi ha diversos d'aquests que punxen. Aviam, a la platja tindríem les aranyes, tant l'aranya blanca com l'aranya negra. L'aranya blanca és aquesta petitona que la gent de vegades ara a l'estiu a la platja la trepitja i s'emporta un bon dolor cap a casa. I l'aranya negra seria la mateixa, una mica més grossa i boníssima aquesta. Aquest peix és boníssim. I després tindríem doncs, tots aquests peixos de roca que hi ha al rufí, a l'escorpinyó, a l'escorp, al cap roig. Tots aquests peixos també porten una mica de barena a les seves dorsals i també déu-n'hi-do el que couen. I l'altre que també ja tots coneixem, que hi ha hagut inclús accidents doncs, reconeguts, és la milana, no? És aquest peix manta que té aquesta pua darrere en la cua, i aquest és, també és molt perillós i molt dolorós.
Ho dic perquè poc se'n parla d'aquesta feina, que vosaltres la patiu i que té molt de valor també, és a dir, el d'anar tirant la xarxa, et va sortint el que va sortint i de sobte, hòstia, pam, clar, saps? Això també s'hauria de donar a conèixer.
Sí, treure un peix d'una xarxa, sobretot un tresmall, que venen així bastant embolicats, és tot un art, eh? És un ofici. I ja és difícil amb un peix que no punxa, doncs imagina't amb un peix que punxa, no? Tots rebem, eh? Ara, sobretot a l'estiu, que es treballa més el tresmall així a la costa, que anem més per escorpes i peixos d'aquests, anem tots amb les mans botides, sí.
És un projecte que, diguéssim, aguantarà tot l'any, eh? No el feu només per temporada d'estiu, sinó que aguantarà tot l'any. Heu començat a principis de juny. Com ha anat aquesta arrencada? I no sé si hi ha objectius també de futur que ja tingueu en ment.
Sí, la idea és poder acabar comercialitzant tot el peix que pesquem, no? La nostra idea és, doncs, quasi que anar a pescar sota una comanda, sota encàrrec, no? Perquè nosaltres creiem que cada peix que matem que no ha estat encarregat, que vol dir que no hi ha ningú interessat en menjar-se'l, doncs millor que estigui en mar que no pas en una cubeta fent voltes pel país. Aleshores, ens agradaria inclús anar a pescar sota una comanda, que la gent ens pogués encarregar el peix i anar a buscar el que la gent ens està demanant. Aquest seria l'objectiu i el nostre somni. Serà difícil arribar-hi. De moment hem arrencat aquest mes de juny, estem molt contents perquè les perspectives doncs, són bones, hem arrencat molt millor del que ens pensàvem i bé, ara doncs, el projecte és viu i ens irem adaptant una mica al que ens vagi sorgint i aquí estem.
Doncs escolta'm, en tot cas animem a la gent a que cerqui aquest projecte, l'Empesca't, que s'interessi, evidentment, primer a la gent de l'Empordà, a la gent de l'Estartit, a la gent de l'Escala, com que aquests dies qui més qui menys farà una mica de vacances i qui més qui menys pujarà per aquí, doncs bé, ja no només a la gent de l'Estartit i a la gent de l'Escala, sinó tothom en general, com a mínim que ho conegui i si té opció i oportunitat, que el gaudeixi. I si no té opció d'oportunitat, que hagi servit aquesta conversa per posar en valor la feina dels pescadors i perquè això de l'etiquetatge ens posem tots d'acord una punyetera vegada, que no hi ha manera que la cosa vagi ben enfilada. Isaac, enhorabona per la iniciativa, molta sort i compteu amb nosaltres pel que puguem ser útils, pel que us puguem ajudar.
Doncs moltes gràcies, sí, és un plaer, ja ho comentàvem abans, que tota aquesta feina que fem, si no es dona a conèixer i la gent no ho sap, no té gaire recorregut, així que és important doncs, fer aquesta difusió i que la gent sigui coneixedora de la feina que estem fent en mar, que al final el mar és un patrimoni de tots i que nosaltres estem treballant per mantenir-lo i que estigui en bones condicions.
I cuida't les mans, que vagi bé.
Adéu.
Merci, fins després. Gràcies, Cristina.
Gràcies.
La verdad es que no las he contado, pero son un montón. Y seguramente podríamos haber hecho muchas más, seguramente podremos hacer muchas más. Pero en todo caso, con Laura Alonso, hoy queremos cerrar esta temporada hablando de las ingenieras navales. Y es que, como sabéis, Laura Alonso es ingeniera naval, y desde el mundo de la ingeniería se ha mejorado mucho la relación con el mar y ha sido un mundo donde la mujer ha costado mucho que entrara. Finalmente ha entrado, pero costó lo suyo. Laura, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buena tarde.
Buena tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, en veranito ya.
Hombre, y además en mes de julio, que como decía, para los y las ingenieras navales es un mes muy especial. Porque como pasa con el mundo de la pesca, la Mar de Udalcarma, la Virgen del Carmen, es precisamente vuestra festividad, ¿no? El 16 de julio.
Sí, la Virgen del Carmen es nuestra patrona. Yo creo que, bueno, para los que somos así un poquito sentimentales, es un día bastante emotivo, ¿no? Y bastante querido. Yo creo que también nos hace sentirnos un poquito más unidos al mar, que a veces tanta oficina nos separa un poco. pero sí, se celebra nuestra patrona y además este año la celebración es doble porque se cumplen 250 años de la creación de nuestra profesión, que en realidad comenzó como un cuerpo de ingenieros de marina, pero bueno, la hicimos nuestra.
Este dato me llama muchísimo la atención. Claro, 250 años son muchos años, pero en el contexto de la navegación me parece que se creó ayer prácticamente.
Sí, realmente sí que parecen muchos, pero en realidad son pocos y bueno, como dices tú, si tenemos en cuenta los años que siempre se ha navegado, ¿no? Y los años que se llevan construyendo barcos, ¿no? Lo que pasa que desde los inicios de esa construcción naval se basaba más en esa lógica de ensayo-error más que en la ingeniería tal y como la conocemos a día de hoy. Y esto fue así hasta que en 1770 Carlos III creó el Cuerpo de Ingenieros de Marina. Y con él esa figura que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que somos hoy, los ingenieros navales y oceánicos. Y bien es cierto que, aunque las ordenanzas de 1772 contemplaban la posibilidad de que estudiasen en aquel momento ya alumnos no militares, tampoco se tiene constancia de que se formase ningún civil en la disciplina hasta el siglo XX.
Sí. Dime.
No, iba a continuar con la evolución.
Lo que te iba a preguntar es, la curiosidad es, ¿dónde se estudiaba? Es decir, ¿dónde se empezó estudiando esta ingeniería?
Sí, durante muchos años, además, solamente se podía estudiar ingeniería naval en Madrid. Okay. Y, bueno, hasta que se pudo estudiar en Ferrol, pero eso fue antes de ayer, parece mentira, ¿no? Porque además los grandes astilleros estatales y dedicados a la Armada, que eran los que se suponía que llevaban a la creación de este Cuerpo de Ingenieros de Marina, no se encontraban en Madrid. Pero bueno, sí, al principio solo se podía estudiar en Madrid. Mm. Y en Ferrol, pero ya en los años 60, que fue cuando se creó esta carrera, se pudo empezar a estudiar Ingeniería Técnica Naval. Inicialmente se impartía incluso un instituto en el Concepción Arenal porque no existían instalaciones universitarias. Esas iban a llegar ya en el curso 72-73 con la construcción de una escuela universitaria. ¿Sí? Que se construiría precisamente en Serantes, el lugar de nacimiento de la oceanógrafa Ángeles Alvariño. Uh-huh. Pero bueno, lo que es la ingeniería, los estudios superiores de ingeniería naval y oceánica no llegarían hasta los años 90 a la ciudad y de la mano de la cesión por parte de Defensa de las instalaciones de un antiguo hospital de Marina para construir lo que a día de hoy es el campus de Esteiro, que es un conjunto histórico y jardín botánico, y eso desde el curso 91-92 alberga la Escuela Politécnica Superior y esta alberga a su vez a los futuros ingenieros navales. Y en cuanto a Cartagena, que es la tercera gran generadora de ingenieros navales del país, los estudios de ingeniería técnica naval no llegarían hasta el año 77. ¿Sí? Y posteriormente, ya existiendo la Universidad Politécnica de Cartagena, llegarían los superiores, pero en 2003. O sea, hace nada. Realmente no lo teníamos fácil para estudiar esta carrera.
Ni hombres ni mujeres. Nada fácil. Bueno, y ahora vamos, porque yo he hablado de los ingenieros y las ingenieras. Para los ingenieros estas cosas siempre son más fáciles. La incorporación de la mujer, ¿cómo y cuándo fue?
Muy, muy tarde. En España no tuvimos una mujer ingeniera naval hasta el año 75. Y fue María Jesús Bobo de la Peña, que al terminar los estudios trabajó en el canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo, que yo creo que es el canal, o hasta hace poco era el canal de experiencias hidrodinámicas más importante también de España, curiosamente en Madrid, y allí fue la investigadora principal en el programa MJ3A de predicción de potencia velocidad para buques rápidos. Es cierto que en Ferrol ya contábamos con una ingeniera técnica naval desde el año 73, también muy tarde. ¿Sí? Y era María del Carmen Tuñón Álvarez, que era ferrolana precisamente. María del Carmen se matriculó en el año 66 y cursó la especialidad de monturas, que a día de hoy ya no existe, trabajar de forma inmediata en el astillero de Fene, que entonces era Astano. Desarrolló en él su carrera durante 40 años y además fue la primera mujer en ascender a analista jefe en uno de los astilleros más importantes a nivel estatal. Y hay que decir que ella sabe que fue pionera, pero realmente no se considera pionera y así lo comentó en varias entrevistas en prensa. Recalcamos que fuimos muy tarde.
¿Sí?
Porque si lo comparamos con otras ingenierías, por ejemplo,
¿sí?
Tenemos a María del Pilar Careaga Basade, que fue pionera en muchas cosas, y quizás su faceta política hace sombra al hecho de que fue la primera mujer ingeniera en España.
Uh-huh.
María del Pilar se matriculó en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid en 1923, es decir, 50 años antes,
¿sí?
junto con otros 29 compañeros, bueno, y una compañera, en la que se conocería realmente como la promoción de Pilar, de tan raro que era eso de que hubiese una mujer. Su otra compañera, María Teresa Usabiaga, no llegó a terminar la carrera y Pilar, al terminar, dedicó su vida a la política y en 1969 se convirtió en Bilbao en la primera mujer alcaldesa de España.
Pero me decías al principio que la llegada de la mujer al mundo de la ingeniería naval fue tardía, fue muy tardana. En el contexto internacional fueron antes, ¿no?
Sí, fue muy, muy tarde en nuestro país. En general en todo el mundo, pero en nuestro país es algo desmesurado con la historia naval que tenemos, ¿no? Aun teniendo en cuenta la historia de Pilar, es en 1923, si comparamos el caso con las ingenieras navales británicas, por ejemplo, vamos mucho más tarde. Tenemos el caso de Eily Carey, que ostenta el honor de haber sido la primera ingeniera naval admitida en la RINA, que es la Real Institución de Ingenieros Navales Británica, que fue fundada en Londres en 1860. Y Eily se graduó realmente en ingeniería mecánica en 1915, pero se especializó y siempre trabajó en temas de ingeniería naval. Ella fue la primera mujer en completar un grado de ingeniería mecánica en Cambridge, pero a pesar de terminar en 1915, como decíamos, Cambridge no otorgaba títulos a mujeres, por lo que su titulación no fue reconocida y solamente recibió un título nominal, pero ya en 1925. Aún así, en esa escuela sí que se gestó su futuro de la mano de otra mujer, que era la mujer de uno de sus más reputados profesores y que no era otra que Mariana Siemens Hopkinson, que la tomó como su protegida y le ofreció ponerla en contacto con algunos de los mejores ingenieros del momento. ¿Sí? El padre de Mariana era nada menos que Sir Alexander Siemens y además era amigo del padre de Eily. Entonces también la cogió bajo su ala y le consiguió un puesto en el maravilloso y recién estrenado Canal de Experiencias Hidrodinámicas de Londres, que se encontraba en el Laboratorio Nacional de Física. Eily fue nombrada miembro de ese Laboratorio Nacional de Física ya en 1915, y además fue la primera mujer coautora de un artículo entregado a la Institución de Arquitectos Navales en 1918. Ese artículo se titulaba «El efecto del movimiento longitudinal de un barco en su estabilidad transversal estática», y fue uno de los primeros de su estilo y además siguió siendo citado hasta 1988, es decir, fue citado durante más de 70 años. Wow. ese artículo. Y aquí hay que destacar que ese canal en el que trabajaba Eily solamente fue creado 4 años antes de que ella se graduase, en 1911. Se dio la casualidad y la suerte, entre comillas, de que durante la Primera Guerra Mundial, al igual que en muchas otras instituciones, se vio ese canal muy falto de personal. Entonces, muchas mujeres, muy brillantes mujeres, que se estaban graduando en ese momento, tuvieron acceso a puestos en los que en otras condiciones seguramente no habrían podido acceder se lo hubieran permitido, ¿no? Y además tuvieron la suerte de que tenían a su favor a Sir Alfred Yarrow, que era un armador y un oficial de la reina, que presentó el canal también a la nación británica. Uh-huh. Y que además de ser filántropo, también un firme defensor de la presencia de las mujeres en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Es decir, que podríamos decir que se pusieron en fila todos los astros y se facilitó la entrada de la mujer en el mundo de la ingeniería. En España esto no sucedió y, por tanto, pues nada, seguimos a trancas y barrancas, ¿no?
Sí, yo creo que en España todavía es difícil encontrar, las primeras ingenieras navales todavía están activas a día de hoy, mientras que, claro. Estamos hablando de hace más de un siglo en el Reino Unido, ¿no? Entonces, volviendo a España y al presente, podemos destacar, que además tenemos que hacerlo, a Pilar Tejo Mora Granados, que además de ser una persona maravillosa, es ahora mismo la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. Y Pilar fue una de las 4 primeras mujeres en terminar la carrera en España. Actualmente, además de decana, es directora de la Asociación Española de Promoción de Transporte Marítimo de Corta Distancia. Uh-huh. También es socia directora de la empresa Terlop y fue directora marítimo y responsable también de la Sociedad de Salvamento. Fue la primera mujer en recibir el premio AINE, otorgado por la Asociación de Ingenieros Navales en el año 2009, en la modalidad de ingeniero naval con trayectoria más destacada. Se lo otorgaron en reconocimiento a su labor como directora general de salvamento marítimo y por los logros realizados durante ese tiempo en el Plan Nacional de Salvamento 2006-2009. Al frente de salvamento le tomó el relevo otra mujer, la también ingeniera María Esther González, aunque esta vez era ingeniera agrónoma, pero no desmerece nada. Y bueno, la última mujer a destacar, que tampoco nos la podemos dejar, es Rey Montagu, estadounidense, nacida en 1935... yo creo que ya hablamos de ella en alguna ocasión.
Sí.
Pero bueno, cabe recordar que ella y su equipo diseñaron por primera vez un buque de guerra por ordenador. Es decir, ella construyó o diseñó el programa que permitía el diseño de buques por ordenador. Y a pesar de que no pudo obtener el título de ingeniera, fue reconocida como ingeniera de profesión en Estados Unidos y Canadá. También es considerada ingeniera naval y se convirtió en la primera mujer gerente de programas navales de la Marina de los Estados Unidos. Y hay que resaltar siempre que era una mujer negra de una escuela segregada del sur.
Impresionante, es decir, una luchadora, una mujer que siempre estuvo de alguna manera pues en la picota, ¿no?
Sí.
Intentando romper moldes. Laura, ha sido un placer conocer no solo las de hoy, las ingenieras, sino a lo largo de toda esta temporada las mujeres que nos has ido presentando. Y de todo el espacio me quedo con una lectura, y es la de tomemos la lucha de todas estas mujeres para conseguir algo que deberían haber conseguido de manera fácil como un ejemplo de lo que no se puede volver a repetir, ¿no? Y en nuestro día a día intentemos que ninguna mujer tenga que luchar nada para llegar al mismo sitio que un hombre, ¿no? Que sea tan difícil o tan fácil para un género como para el otro.
Efectivamente.
Oye, Laura, ha sido un placer hablar contigo y estamos,
igualmente.
Y estamos en contacto. Un beso bien fuerte.
Hablamos.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Molt bé, la recta final del programa d'avui. Avui és dilluns, per tant, encetem setmana sobre venda de peix. Ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Diana.
I avui dilluns ens acompanya Sarai Fresquet. Ella és la responsable de subhasta a la Cofraria de Pescadors de Deltebre, de Sant Joan. Molt bon dia, Sarai.
Hola, bon dia.
Anem a veure, comencem setmana i volem saber què hi ha hagut en la subhasta.
Pues bueno, avui ha sigut un dia de no massa caixes, han hagut unes 330 caixes aproximadament, i en quant és a varietat tampoc no ha hagut molta. Ha hagut principalment cranc blau, quasi 900 quilos, a 6 euros i mig, han recuperat una miqueta els preus de les setmanes anteriors. Després també han tingut bastant de pop, quasi 200 quilos de pop a 9 euros i mig, que també és un molt bon preu. Han tingut 75 quilos de dorades a 15 euros aproximadament. Després també han tingut 75 quilos de llobarro, este cas ha arribat als 20 euros de preu mig.
Déu-n'hi-do.
Han tingut, sí, eren tamanys més grossets, llavors al ser més grandets pues fa variar la mitja del preu.
Ah.
Llavors, de lliçal també hem tingut 50 quilos de lliçal, a quasi 3 euros, i així en menys quantitat, però també així bé de preu, hem tingut llenguado a 25 euros, i després hem tingut 8 quilos de llangostins a quasi 30 euros el quilo.
Me comentaves que han llegut poques caixes, a què pot ser degut això? Què comenten els pescadors?
Jo crec que només ha sigut un dia puntual. Veurem com continua la setmana, però segurament que els pròxims dies, si no fa mala mar, continuarem augmentant el número de caixes. Ha sigut un dia puntual.
Perquè, Sarai, no té res que veure esta calor que mos fa infernal.
Quan començarem a entrar encara en temperatures més elevades, sí que es notarà, sí. El peix se'n va pecar dins a la fresca i se notarà una mica de baixada de captures. Però ara encara és pronta. Jo crec que avui només ha sigut un dia puntual de que s'han agafat menys captures, però durant la setmana això ni segurament que anirà augmentant.
No m'has comentat res de l'estrella, de les tallarines?
No, és que avui és dilluns.
Ah, dilluns.
Dilluns no en tenim mai, perquè en dilluns és quan van a mariscar, se fica la depuradora i el dimarts és quan dimarts és el primer dia de venda de marisc, de tallarina i de canyuts.
Va, d'acord.
En dilluns no en tenim mai.
Ja m'estranyava a mi, dic, que raro. I una altra cosa, alguna espècie d'aquestes que se n'agafen superpoc i que hagin aparegut alguna xarxa?
No, avui no. Han hagut algunes tòtines.
Què és això?
Que és que així com una espècie de mantes. Uns 50 quilos hem tingut, però a un euro, per exemple. Però després així espècie... Així esporàdica, no. No, avui no. La... Les tòtines a vegades ni solen haver per aquí de tòtines.
Les tòtines que, pare... que serien semblants a una escrita?
Sí, molt bé, però són molt més grans i són de color gris. L'escrita té un color així esgorguinet o marronet i les tòtines són grises. És com una espècie de manta i de color gris.
I això es menja?
Sí, el que passa que jo crec, a veure, ho exporten. Ah. I després crec que també ho utilitzen molt per a fer pinsos.
Ah,
que va un preu, ha sortit un preu mig d'un euro al quilo.
Però este, no preu, ser... este preu tan baix, sí, és perquè és una espècie que no s'acostumbra a menjar o per què?
Clar, clar, sí, sí, sí. Si fos una espècie que se consumigués al restaurant i tot això, aniria molt més cara.
Claro.
Sí.
Lo que no acaba d'arribar ja als topalls de preu és lo cranc blau. M'has parlat de que avui a subhasta també sí pico, no?
A veure, 6 i mig és un preu que està prou bé de cranc. I s'han capturat 900 quilos.
Molt.
Vull dir, els pescadors us han anat bé. Val. Però encara no m'ha arribat als preus de 8 i 9 euros que vam arribar a l'hivern.
Clar, no, no, jo em vaig quedar amb aquest preu i ara, clar, vaig comparant cada vegada que m'ho dius.
Sí, però va ser una... Lo raro és que vaigui 8 o 9 euros. 6 i mig és un preu que està ja prou bé. I és més normal.
Vale, d'acord. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Sarai, per posar-nos al dia de caixes i de preus aquí baix al Delta. I anem a veure com evoluciona la subhasta aquesta setmana.
Molt bé.
Que tingues molt bon dia.
Igualment, gràcies.
Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, Sarai Fresquets. Moltíssimes gràcies, Diana Mar. Ens quedarem amb aquestes ganes de menjar peix. Avui, ja ho sabeu, en setem setmana, peix fresc, el que ha arribat avui a les llotges del país. I, per tant, peix fresc, el que a partir d'aquest vespre, demà al matí, trobareu a la peixateria de prop de casa vostra. I llegiu les etiquetes. Busqueu aquests peixos que són de la Mediterrània, que són econòmics, que són igual de bons, que igual tenen una mica d'espina, però que si li dieu al peixater o bé a la peixatera que us els filetegi, ho farà, li traurà el gros de les espines i és una delícia de poder menjar. Mengeu peix, que és bo i sa. Nosaltres demà tornarem, com sempre, com bons sardinetes, a les 4 en punt de la tarda, amb ganes de compartir amb vosaltres aquestes dues hores de ràdio. Gràcies per acompanyar-nos. Fins després.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
La forma